Bon dia i benvinguts una altra volta al meu podcast Xerrant i Derivats. Soc Maria Alcina Domingo i avui, capítol 67, parlarem sobre un tema molt interessant, la influència dels cànons de bellesa en els adolescents. Avui contem amb la meravellosa companyia de Adam Sánchez. Bon dia, Adam. Com estàs?
Molt bé, amb moltes ganes.
Martina Mora. Bon dia, Martina. Preparada per al podcast d'avui?
Bon dia, molt preparada.
I finalment, amb Anna Molina. Com et trobes?
Molt bé, molt emocionada d'estar a aquest capítol.
Moltes gràcies a tots. Doncs comencem. Primer de tot, explicaré què són els cànons de bellesa i com han evolucionat amb el pas del temps. Tot seguit, parlarem de les vostres experiències i opinions com a adolescents en una societat guiada pels cànons de bellesa i explicarem com aquests afecten a la població més jove. Els cànons de bellesa són els models o estàndards que una societat considera atractius en un moment determinat. Aquests ideals influeixen en com les persones es veuen a si mateixes i en com valoren l'aspecte dels altres. Aquests han anat evolucionant al llarg de tota la història. En l'antiga Grècia es valorava molt la proporció i l'harmonia del cos, buscant un equilibri perfecte entre totes les parts d'aquest, ja que es relacionava la bellesa amb la salut i la perfecció. Els homes eren representats amb cossos atlètics i forts, mentre que les dones eren representades amb formes més equilibrades. Després, durant l'edat mitjana, a Europa, la bellesa estava molt influenciada per la religió, donant més importància a la bellesa espiritual que a la física, que es valorava la pell clara amb símbol de puresa. Més endavant, al Renaixement, artistes com Leonardo da Vinci van tornar a posar el focus en el cos humà. En moltes obres d'aquesta època apareixen dones amb cossos més plens i corps. En aquell moment, tenir més pes podia ser un símbol de salut i riquesa, ja que no tothom tenia accés fàcil als aliments. Als segles XVIII i XIX, la moda va començar a marcar amb fermesa els ideals de bellesa. Les dones portaven faixes per aconseguir cintures molt estretes, valorant una aparença delicada i elegant. Amb el pas del segle XX, el cinema, la televisió i més tard la publicitat van fer que els cànons de bellesa es difonguessin arreu del món, fent així que, als anys 50, actrius com Marilyn Monroe representaren un ideal amb corbes marcades, mentre que a finals del segle XX, models com Kate Moss posaren de moda l'extrema primesa. A l'actualitat, amb les xarxes socials, els ideals canvien encara més ràpidament. D'una banda, es parla més de diversitat i acceptació, de diferents tipus de cos, colors de pells i estils. De l'altra, els filtres i els retocs digitals poden crear imatges poc realistes que influeixen en la manera com les persones es perceben. Avui estem ací per parlar de la nostra experiència personal enfront a aquests cànons de bellesa que estem sotmesos. Primer de tot, m'agradaria preguntar-vos, cregueu que existís un cos ideal? Si fos així, quin seria el vostre cos ideal i on el podríem trobar?
És un tema molt subjectiu perquè cada un té el cos que té i per a mi no hi ha un cos millor que l'altre.
Jo estic d'acord amb Adam, cadascú té la seva pròpia visió del seu cos ideal i a banda els cossos actualment estan molt influenciats per les xarxes socials.
Doncs jo crec que sí que n'hi ha un cos ideal, perquè, bueno, ja ho has dit abans, Maria, varia segons l'època. Per exemple, en l'edat mitjana, la pell blanca es veia millor perquè, com la gent pobra era la que treballava al camp, la gent blanca significava que no treballava si que eres ric. El mateix passa en moments de guerra on se passa fam. Els cossos que estan més grossos es veuen més atractius. Aleshores, jo sí que opine que n'hi ha un cos ideal, encara que no estic a favor.
I personalment, cregueu que n'hi ha alguna persona pública actualment que puga ser com un exemple de cos ideal actualment en la nostra societat?
Doncs jo opine que la família per excel·lència, que segueix tots els cànons de bellesa i va canviant segons passen els anys, són les Kardashians. Tu pots veure el cos de Kim Kardashian en 2020 i el pots veure ara i ha canviat perquè se fan operacions per a ser més fidels als cànons de bellesa.
Per a mi, jo voldria el cos d'un futbolista perquè és atlètic i estètic per a tot el món. I jo crec que és un cos equilibrat.
Moltes gràcies. Altra pregunta. Per què creu que el vostre cos no és perfecte o tan bo com el del vostre cos ideal? Qui vos ha fet creure això?
Jo crec que ningú neix pensant que el seu cos no és suficient. Això ho anem aprenent amb el temps. Des de petits, escoltem comentaris, veiem imatges i es comparem constantment. També influeixen moltes comentaris del nostre entorn. A vegades no són ni amb mala intenció, però frases com t'has aprimat o així estàs millor et van marcant sense adonar-te. I després hi ha la pressió de la societat, que et diu com hauries de ser per encaixar. Més prima, més forta, més alta, sempre hi ha alguna cosa que no és suficient. Al final crec que el nostre problema no és del cos, sinó de la idea d'un cos ideal que ens han venut. La idea que, sincerament, ni tan sols és real.
Jo crec que tinc un bon cos, però m'agradaria, per exemple, estar més fort o més atlètic per temes de salut.
Doncs jo penso que bueno, el cànon de bellesa actual, ho pots veure en totes les actrius, és estar més prima, una persona prima. Pues sí, m'agradaria estar més prima. És una cosa que pues, t'inculquen, i com bé ha dit Martina, en comentaris de tassa primat, coses que pareixen indefenses, però és que al final pues, dius, ah, pues pot ser aprimat, però igual un poc i un mes podria primar-me més. I jo també penso que, per exemple, totes les influencers que sempre han anat de body positive, que te feien comentaris i vídeos, que no passava res si no tenies el cos que es coneix com cos ideal, etc. Igualment, eixa gent ha primat un animal A. Sobretot les dones grosses que donaven que feien aquest tipus de contingut, igualment han aprimat molt. Com per exemple Adele o Ariana Grande. Aleshores, encara que tu veigis aquest contingut i digues doncs no passa res, me puc acceptar, igualment penses, perquè t'adones i dius vale, però si aquestes xiques estan dient que no passa res per no tindre un cos tan perfecte, per què va primer igualment? És perquè no és tan perfecte com elles diuen que és.
Tota la raó, Anna. Per últim, vos volia preguntar, alguna volta heu fet alguna conducta per canviar el vostre cos, com canviar la vostra alimentació o fer més exercici físic? Quines conseqüències creieu que poden tindre aquestes accions?
Jo vaig 3 vegades a la setmana al gimnàs i intento menjar sa a ma casa i no baixar al kebab o a algun restaurant.
Sí, jo també, la veritat que vaig començar a anar al gimnàs en aquesta mentalitat, però jo penso que sempre que ho faig és d'una manera, per així dir-lo, sana, que a la vegada que tu vols canviar-te, però a la vegada t'acceptes i t'agrada el teu cos, està bé fer exercici i millorar la teua alimentació.
Bueno, pues, bueno, com suposa que tots fareu, des de xicotius juguem a un esport on ens apuntem a futbol o a bàsquet, i els nostres pares ens apuntaven a l'esport no per la nostra apariència, sinó perquè era algo saludable. Però sí que és veritat que quan vas creixent, no? O sea, quan te vas començant a comparar amb la gent, pues dius, bueno, a veure, i si me quede a l'entrenament físic dels majors, va, me posa més en sèrio. Que després això, pues en 2 setmanes que vagis ja te canses, no? Però igualment continues ahí menjant de la bola, va, vaig avui, o va, la setmana que ve vaig. I després, per exemple, aixecen els teus amics i tots comencen a comprar sellepolies i papes i dius doncs, pues avui no passa, esta setmana no menges res perquè així no estaré, engreixaré menys, etc. Aleshores, pues sí que són coses que se te passen per el cap encara que no vulguis que se te passen.
Moltes gràcies, Anna. Ara, per finalitzar, vos volia explicar, pues, com tots ja sabreu, perquè estem en l'adolescència, pues, els impactes i el que afecta els cànons de bellesa justament a nosaltres i als adolescents. Els cànons de bellesa tenen un impacte, pues, molt gran, com ja sabeu. Just en l'adolescència, perquè és una etapa en la que la identitat i l'autoestima encara s'estan formant. Quan els ideals que es mostren als mitjans o les xarxes són molt estrictes o poc realistes, aquests poden aparèixer diversos problemes. Un dels principals problemes que pot donar els cànons de bellesa és la baixa autoestima. Molts adolescents es comparen amb imatges de models, influencers o famosos que normalment estan retocades o filtrades. I al sentir que no encaixen, amb aquest ideal poden començar a pensar que no són prou bons, que no són prou atractius. Això pot fer aparèixer problemes d'imatge corporal, és a dir, una percepció negativa del propi cos, fins i tot quan no hi ha cap problema real. També, en altres casos, aquesta pressió pot contribuir a trastorns de la conducta alimentària, com ara l'anorèxia o la bulímia. Altres problemes, com les dietes extremes, la desnutrició o l'exercici excessiu, poden ser donats també per aquests cànons de bellesa. Un altre problema, cada volta més comú, és l'ansietat social, és a dir, la por a no encaixar o a ser jutjat per l'aspecte físic, que pot arribar a fer alguns joves que evitin situacions socials o se sentin insegurs en públic. Finalment, els cànons de bellesa també poden fomentar assetjament o burles cap a aquelles persones que no s'ajusten a l'ideal dominant, cosa que pot afectar greument el benestar emocional de l'adolescent. La meva pregunta és: val la pena sofrir per un cos idealitzat i imaginari o és més fàcil acceptar-se de forma en la que som? Pot ser que el verdader acte de fortalesa no siga seguir una moda, sinó acceptar-se i dir: així sóc, i està bé. Perquè la bellesa no defineix la teua valia. La bellesa és diversitat, llibertat i autenticitat. La bellesa som nosaltres. I fins ací el capítol 67. Moltes gràcies a tots vosaltres per participar. Adeu.